Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Avui ha començat a l'audiència el judici contra la dona acusada d'assassinar un ancià fa 2 anys a Eivissa, al barri de Ses Païsses. L'encausada el cuidava tant a ell com a la seva dona, que eren els pares de la seva parella sentimental. Segons la fiscalia, la presumpta assassina va incendiar la casa on vivien per motius econòmics.
Entendemos que Isabel Castaño Nieto tenía la intención clara de matar a Francisco, porque el medio utilizado es el incendio de la vivienda. Entendemos que con este fuego la víctima no podía defenderse porque Isabel sabía que era una persona mayor, 77 años, que estaba desvalida, que no tenía movilidad y que se encontraba durmiendo porque eran las 2 de la mañana.
La defensa manté que no hi ha proves contra la processada i que l'acusació contra ella es basa només en opinions i sospites. És el primer cas ocorregut a Eivissa que arriba a judici amb jurat popular, en el qual se sol·licita una pena de presó permanent en revisable. Tot d'una en parlam, abans, però, destacar més notícies d'aquest dilluns, de 7 de novembre. Ho feim amb Ivan López, al control tècnic, titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Pendents avui de la reunió entre Hisenda i les comunitats per abordar els pressupostos generals de l'Estat i també el nou model de finançament.
Les Balears acudeixen a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid amb escepticisme sobre una reforma del sistema de finançament. Exigeixen que el debat sigui multilateral, no només amb Catalunya, i en el cas de les illes, que es tingui en compte la insularitat i la població flotant.
Al Parlament, Vox presenta una nova proposta per prohibir l'ús del burca i el hijab en tots els espais públics.
La iniciativa proposa que l'ús d'aquestes peces sigui considerada un delicte castigat amb penes de presó. També inclou sancions i l'expulsió del país en cas de reincidència. En cas de sortir endavant, hauria de passar també pel Congrés, perquè inclou modificacions del Codi Penal. El PP comparteix que el burca i el vel integral atempten contra la llibertat i la dignitat de les dones.
A Menorca, el Consell es mostra partidari de prohibir el lloguer turístic de barques privades. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La majoria dels partits creuen que això suposa augmentar encara més la saturació d'un litoral ja tensat durant els mesos d'estiu. Així ho recull la proposta del PP, que manifesta el rebuig a la possibilitat de canviar d'ús d'aquestes embarcacions de privades a comercials, encara que sigui de manera temporal. I és que així ho permet durant 3 mesos l'any el decret aprovat pel govern de l'Estat.
Mentrestant, a Eivissa, el Consell preveu que en 2 setmanes els afectats per les inundacions puguin començar a sol·licitar les ajudes per fer front als desperfectes. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Seran de 2.500 euros en el cas de particulars que hagin patit afectacions als seus habitatges o vehicles i de 10.000 com a màxim en el cas de les empreses. D'altra banda, el govern ha invertit gairebé 3 milions d'euros a recuperar els torrents i al restabliment d'urgència de la xarxa de sanejament, abastiment i depuració d'aigua.
I a Mallorca, sorpresa i crítiques al canvi d'horaris dels trens de serveis ferroviaris de Mallorca en el primer dia que entren en funcionament. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Alguns usuaris d'SFM han perdut avui el tren a causa d'aquest canvi en els horaris, tot i que fa temps que el govern ja ho havia anunciat. Aquesta mesura del govern suprimeix els anomenats trens semidirectes i, per tant, ara tots els trajectes han de fer necessàriament aturada a totes les estacions entre Palma i Marratxí. Això provoca que cada trajecte duri entre 3 i 7 minuts més. Més per Mallorca, per la seva banda, ha criticat que aquest canvi hagi estat precisament ara, diu, quan ha acabat la temporada turística i, per tant, els residents assegura que en són els perjudicats.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui el gran protagonista és el mallorquinista Gian Virgili, amb els 2 gols que va aconseguir amb la selecció espanyola sub-21. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El primer de Virgili va ser un golaç per tot l'escai, del segon gràcies a una assistència de Pablo García, la victòria per 7-0 contra San Marino. Demà tornen a jugar contra Romania, Espanya el líder de la fase de classificació per l'Eurocopa. I Virgili es revaloritza com a jugador del Mallorca, que precisament avui l'equip va començar la setmana de preparació en vista del partit contra el Villarreal sense els internacionals i els lesionats Leo Román, Toni Lato i Manas Kumbula. D'altra banda, el Poblense continua intractable, liderant el grup tercer de segona federació. En tenis, derrota de Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner a la final de la Copa del Mestres, i en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea van perdre la final del Premier de Dubai.
I atenció, començant la setmana amb un canvi de temps important, amb baixada de temperatures, i bona part de Mallorca està en avís en groc per pluges. També ho estarà a Menorca a partir de les 4. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores continuarem parlant d'aquesta possibilitat de ruixats que fins i tot poden venir acompanyats de tempesta, fins i tot de calabruix en aquestes immediates hores, preferentment en el cas de Mallorca, i també s'aniran desplaçant de manera local a la resta de l'arxipèlag. Temperatura que davalla avui amb aquest vent que bufa en general feble de component oest a nord-oest, i a la mà parlarem de maror, i per demà encara possibilitat de qualque ruixat, fins i tot moderat, preferentment a punts de les Pitiuses i també de Mallorca, i destaquem el vent de component nord, que bufarà moderat, alterant la situació marítima, sobretot en el nord de Mallorca i també de Menorca. Unes pluges que al final de la jornada aniran a menys, això sí, unes precipitacions que han de tornar a visitar l'arxipèlag a partir de dijous.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06. Les Balears, juntament amb la resta de comunitats governades pel Partit Popular, han acudit avui a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid sense la confiança de poder aconseguir un possible full de ruta per modificar el sistema de finançament. Demanen que el debat no sigui bilateral, només amb Catalunya, i en el cas de les Illes, que es compensi l'aportació històrica que fa la regió a la caixa pública de l'Estat.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha exigit que les Balears siguin compensades per l'esforç econòmic que fan, sobretot en termes d'insularitat i de població flotant, que també s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar el nou sistema de finançament.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral, perquè si no, les Illes Balears hi serà denunciant tractes de favor o denunciant tractes bilaterals que sempre acaben pagant les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
La vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, ha estat la responsable del govern que ha acudit avui a la reunió del Consell de Política Fiscal. Estarelles demana transparència en la negociació del nou sistema de finançament i diàleg entre totes les comunitats.
Seguiran reclamant la necessitat de que se canviï, s'actualitzi aquest model de finançament, i seguiran reclamant que se faci des de la multilateralitat i no des de la bilateralitat com s'està plantejant. Nosaltres, com a representants de tots els ciutadans de les Illes Balears, demanem i exigim que s'obri aquest debat.
I també en aquesta reunió el Ministeri d'Hisenda ha oferit a les comunitats un marge de dèficit del 0,1% del PIB del període 2026-2028 i un finançament en rècord per a l'any que ve que frega els 158.000 milions d'euros. L'objectiu és aprovar demà en Consell de Ministres el sostre de despesa, també els objectius d'estabilitat, que són els dos pilars sobre els que s'aguanta l'elaboració dels pressupostos generals.
Un tràmit que va amb retard, ja que els comptes públics per a l'any que ve s'haurien d'haver presentat en el Congrés abans del 1 d'octubre. Així tot, avui la ministra María Jesús Montero ha proposat aquest objectiu de dèficit del 0,1% per als tres exercicis 26, 27 i 28, amb un marge pressupostari addicional de 5.400 milions d'euros. Després de presentar aquest pla a les comunitats, el govern aprovarà la senda d'estabilitat i el sostre de despesa per a l'any que ve en al Consell de Ministres, que se celebra demà, i després la remetrà al Congrés, on pot trobar dificultats per la seva aprovació pel rebuig de Junts. La senda d'estabilitat és el pas previ a l'elaboració dels pressupostos. A més, Montero ha comunicat a les comunitats que l'any que ve rebran 157.700 milions d'euros en concepte d'entregues de compte, que és un 7% més que enguany i la xifra més alta de la història, gràcies, diuen, a la bona dinàmica de l'economia espanyola.
Us dèiem a l'inici de l'informatiu, Vox registra al Parlament una llei per prohibir l'ús del niqab i del burca en espais públics. Són dos tipus de vel que cobreixen tot el cos de la dona, també la cara. D'aquesta manera, Vox rebaixa la proposta que va fer la setmana passada, la qual volia prohibir qualsevol mena de vel i que la cambra autonòmica, recordem-ho, va tombar amb els vots en contra de l'esquerra i l'abstenció del PP.
En la proposició de llei que ha presentat avui Vox rebaixa aquesta prohibició i ara la limita al vel integral. Proposa modificacions del Codi Penal amb penes de presó per incompliment, de manera que la iniciativa hauria de ser debatuda en cas de tirar endavant al Congrés dels Diputats. És Manuela Cañadas.
Una llei que protege a les dones, que defiende nuestra seguridad y que deja claro que en Baleares no vamos a aceptar prácticas que niegan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo la convivencia democrática.
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, no ha aclarit si els populars donaran suport a la norma, però considera que el vel integral atempta contra la dignitat de les dones.
Rebutjant les prendes que atenten contra això. I es burca, evidentment, nosaltres entenem que és perquè invisibilitza a la dona i perquè és una prenda que va contra la dignitat i contra la igualtat.
D'altra banda, el Partit Popular espera que la compareixença de demà al Parlament del vicepresident Antoni Costa serveixi per accelerar un acord amb els socialistes o Vox i encarrilar d'aquesta manera uns nous pressupostos per a l'any que ve. És de nou Sebastià Sagreras.
Esperem que durant el debat o la compareixença de demà se pugui accelerar també l'acord sobre el sostre de despesa. Sabeu que una de les nostres premisses és negociar sempre en base a la discreció.
L'oposició, però, en fa una lectura ben diferent. Mentre el PSIC creu que hi ha una manca de voluntat real d'arribar a un acord, Vox critica les negociacions PP-PSOE i veu versemblant que aquestes dues formacions puguin arribar a una entesa. Són el socialista Llorenç Pou i la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
Falta d'interès real del govern del Partit Popular per avançar amb el sostre de despesa i segurament aquesta falta d'interès té a veure amb els seus problemes de gestió. És un govern que està paralitzat.
Nosotros no tenemos nada que pactar con la izquierda, pero ni para bien ni para mal. Es que no tenemos nada que pactar. Entonces ellos sabrán lo que hacen. Es el bipartidismo de siempre. No nos sorprende nada. Es lo que llevan haciendo desde hace prácticamente más de 40 años.
Costa compareix aquest dimarts al Parlament a proposta de tots els grups de l'oposició.
I sobre la gestió de la migració, avui també vos contam que el nou centre per acollir els menors migrants no acompanyats al quarter militar de Son Tous, a Palma, entrarà en funcionament en menys de 2 mesos. Tindrà 16 places i servirà per donar una primera acollida als infants i adolescents. Mentre que Vox l'ha presentat avui com una eina per combatre l'efecte crida, el PP defensa que és una infraestructura per donar atenció especialitzada i adequada a aquests menors.
El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastart, acompanyat dels consellers insulars del seu partit, ha convocat una roda de premsa a Son Tous. Ha volgut presentar aquestes instal·lacions com una eina per dissuadir la migració il·legal.
És que estiguin aquí, els han d'atendre perquè és obligació del Consell, però el que no han de llevar són els dutxes. I així llevarem que avisin a casa seva, que diguin veniu cap aquí perquè aquí l'ujo no entendran.
El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicat que s'estan adequant les instal·lacions perquè els menors migrants tinguin una atenció adequada. Sánchez defensa que el fet que se situïn a un antic quarter respon a qüestions logístiques.
Yo no hablaría de lujos o no lujos, hablamos de la mayor eficiencia de los servicios públicos. Es decir, creamos servicios que se adecuen a las necesidades, que son diferentes en uno y otros casos, y por tanto Son Tous cumplirá los requerimientos de las necesidades de servicio de primera acogida para los menores extranjeros no acompañados.
Segons ha explicat el president de l'IMAS, el temps d'estada a Son Tous dependrà de decisions tècniques i de l'itinerari que es fixi per cada menor.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:14 a la plana de tribunals, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, ha començat a l'audiència provincial el judici contra la dona acusada d'assassinar un home ancià fa 2 anys a Eivissa. L'acusada l'havia cuidat a ell i a la seva dona, una persona dependent. Segons la fiscalia, va calar foc a la casa on vivien i la víctima mortal, un home de 77 anys, era una persona que anava en cadira de rodes i no en va poder sortir. El jurat popular ha quedat constituït avui de matí i la Fiscalia, recordem-ho, demana per a l'acusada presó permanent revisable.
La Fiscalia va creu que la presumpta responsable de l'assassinat va actuar guiada per motius econòmics. El Ministeri Públic al·lega que la dona tenia una relació sentimental amb un dels fills del matrimoni i havia cuidat els seus pares. Per això justifica l'acusada tenia les claus del domicili. La Fiscalia acusa del delicte d'assassinat perquè hi havia una intenció. Maria del Carmen Navarro és la fiscal del cas.
Entendemos que Isabel Castaño Nieto tenía la intención clara de matar a Francisco, porque el medio utilizado es el incendio de la vivienda. Consideramos que una muerte sería un homicidio, pero cuando está grabada por alevosía se convierte en asesinato.
La defensa parla d'acusació injusta que neix d'una sospita personal d'una filla de la víctima. A més, al·lega que no hi ha evidències científiques ni s'han trobat cap mostra d'ADN. Cándido Valladolid és l'advocat de l'acusada.
Hasta donde yo tengo conocimiento no ha demostrado nada. Son opiniones, sospechas, dudas. Puede ser, pero nada, nada firme, nada firme.
I la Fiscalia demanarà 12 anys de presó per a Miquel Terrassa, acusat de matar el seu germà a martellades el passat mes de febrer a Sa Pobla. Ho avança avui el diari Última Hora. Terrassa es troba, recordem-ho, actualment en llibertat amb càrrecs després que el jutge considerés que no hi havia risc de fuga.
Els fets es remunten al passat febrer, quan Miquel Terrassa va anar fins a la casa de sa mare. Allà va tenir una forta discussió amb el seu germà major, toxicòman des de feia molts anys, i que vivia al mateix domicili. Segons recull l'escrit de Fiscalia, que avança avui el diari Última Hora, Miquel Terrassa va relatar que feia anys que el seu germà robava i feia la vida impossible a sa mare. El dia dels fets, a més, l'acusat es va adonar que el seu germà havia introduït dos altres amics, també toxicòmans, dins casa seva. Així, després de la discussió, Miquel va anar al seu taller i va agafar un martell de grans dimensions amb el qual va atacar el seu germà, que va morir a Son Espases tres dies després. Miquel Terrassa, que va avisar als serveis d'emergències després de cometre l'agressió, va quedar en llibertat amb càrrecs tres setmanes després de ser detingut. De moment, la data del judici no s'ha fet pública.
Mentrestant, la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver que va aparèixer ahir a hora baixa a la zona d'escarnatge de Palma. En va avisar un grup de persones que eren a la platja després de veure el cos surant a la mà.
El cadàver, en avançat estat de descomposició, està ara sota la custòdia de l'Institut Anatòmic Forense, on li faran l'autòpsia. No es descarta que es tracti del cos d'una persona migrant.
Dues i 17 minuts en una setmana marcada també pel 25N. Avui vos contam que gràcies a la col·laboració entre l'IMAS i l'EVA Salut s'han duit a terme unes jornades sobre les repercussions socials de la violència sexual.
L'objectiu és reflexionar sobre com la societat pot contribuir a la recuperació de les supervivents i donar resposta a les seves necessitats. El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha reafirmat el compromís de la institució i ha considerat necessària la implicació de tota la societat.
Que se dirige a los profesionales del ámbito educativo, del ámbito de servicios sociales y del ámbito de la salud para mejorar esta respuesta. Se marcan estas jornadas dentro del compromiso férreo del Consell de Mallorca de la lucha contra esta lacra que es la violencia sexual en todos los ámbitos en los que se manifiestan.
Prop de 200 professionals de l'àmbit social, sanitari i educatiu han participat a la jornada. S'hi han exposat enfocaments i models que ja han començat a transformar la manera d'abordar la violència sexual. El subdirector d'Humanització de l'IBE Salut, Gabriel Rojo, ha subratllat la importància d'aquestes formacions per al personal sanitari.
No podemos entender una atención a las víctimas que sufren violencia sexual únicamente desde nuestro prisma, desde nuestra visión, y creemos fundamental el colaborar con otras entidades y haciendo esa actuación conjunta para que el daño tanto físico como moral como social que puedan sufrir a consecuencia de estas agresiones pues pueda ser el menor posible y conseguir paliarlo lo antes posible.
L'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears i l'entitat Sonrisa Mèdica s'uneixen en una campanya per sensibilitzar a través de les xarxes socials de la importància de complir la llei antitabac en els espais públics i no fumar.
Ara ja no fumo, ara vapeo.
¿Y eso es mejor?
Hombre, claro. Huele bien y sabe a chicle.
Pues, ¿sabes qué te digo? Que eso huele a cuento.
Aquest és un dels vídeos protagonitzats pels pallassos i pallasses de Sonrisa Mèdica. Ambdues entitats volen, a través de l'humor, mostrar els perills de fumar. Els vídeos de la campanya s'han començat a difondre avui, Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el doctor José Reyes, ha explicat que la millor mesura per prevenir el càncer de pulmó és no fumar.
El càncer de pulmó és un càncer terrible, és un càncer del que tenemos, si no recuerdo mal, más de 60.000 casos diagnosticados en España en el año 2024, 600 y pico en el año 2024 en Baleares, y de estos 550 personas murieron por cáncer de pulmón.
El president de Sonrisa Mèdica, Guillermo García, espera continuar col·laborant amb l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Esta colaboración, que espero que sea una de muchas, porque por nuestra parte estaremos siempre encantados de colaborar con la causa que promovéis y también de aprender, ¿por qué no? Creo que las entidades del tercer sector tenemos que ser honestas y darnos cuenta que siempre se pueden aprender cosas.
Precisament, Salut assegura que complirà amb la futura llei antitabac que prepara el govern espanyol. L'avantprojecte proveix fumar i vapejar les terrasses dels bars i també inclou la prohibició de fumar als menors. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que l'executiu actuarà, acatarà la normativa estatal una vegada aprovada. Són declaracions de la consellera després de conèixer que el càncer de pulmó és el tercer més diagnosticat tant en homes com en dones.
El tabaco es una de las principales causas de muerte evitable, que estamos hablando de que es la tercera causa de cáncer diagnosticados en Baleares, y sobre todo tener en cuenta que hay un incremento importante de mujeres que son diagnosticadas de cáncer de pulmón y que probablemente esto tenga que ver con el inicio más tardío en el hábito tabáquico de la mujer.
García també ha volgut destacar que s'ha incrementat la xifra de persones que han aconseguit deixar de fumar. L'any 22 van ser 91 i el 2023 el doble. Va ser gràcies a la posada en marxa de grups de tractament del tabaquisme.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:23. A l'àmbit laboral, avui parlam de col·lapse a l'oficina de correus de Ciutadella. Només dues persones al taulell i esperes interminables. UGT demana solucions. Ens ho conta Carles Marquès.
A l'oficina de correus de Ciutadella avui només dues treballadores fan la feina que n'haurien de fer cinc. El resultat, cues de més d'una hora, clients enfadats i un estrès laboral que, segons UGT, s'ha disparat els darrers mesos. Les baixes han passat del 4 a l'11% en més d'un any i, denuncia el sindicat, no es cobreixen. La situació s'ha agreujat des de l'entrada a començament d'any del nou equip gestor que, asseguren, prioritza la venda d'assegurances per damunt de l'atenció als usuaris. Sentim Luis Acosta, d'UGT Menorca.
Como no cumplen los objetivos a la hora de la venta de seguros o objetivos que tienen las oficinas, no cubren al personal. Si un cliente me espera una hora, ¿cómo le puedo ofrecer un seguro?
Demà, si res no ho canvia, només una persona obrirà el taulell. Els usuaris, els grans afectats, viuen el problema amb una mescla d'indignació i resignació.
He tenido que esperar 40 minutos. 30, 40 minutos, sí, he estado ahí dentro.
Com que de casa treballàvem i no hi podíem ser,
Pues he hagut de venir aquí, he perdut 35 minuts.
Una quasi.
Els mostradors quasi sense gent, una persona, dues. Perdre dues hores cada dia de feina per venir a Correus és complicat.
La de Ciutadella no és l'única oficina de Menorca amb aquests problemes. A la d'Es Mercadal, tant el titular com el suplent estan de baixa. UGT qualifica la situació d'insostenible i reclama un gir urgent a la gestió.
I Palma i Eivissa s'afegiran el proper 30 de novembre a la manifestació a favor dels drets dels autònoms. Denuncien l'increment de quotes, també l'agravi comparatiu amb els assalariats pel que fa a la protecció social, entre altres qüestions. Ens ho conta Esther de Miguel.
Demanen una revisió equitativa de les quotes. No volen que aquestes siguin iguals independentment dels ingressos. També que les baixes jubilacions i prestacions per maternitat i paternitat siguin equiparables a la dels assalariats. Així com l'aprovació immediata de l'exempció de l'IVA per a facturacions inferiors a 25.000 euros anuals. També la fi de les traves burocràtiques i dels retards administratius que impedeixen cobrar ajudes o facturar a temps. Es tracta d'una manifestació convocada a nivell estatal a la qual s'hi han afegit 17 ciutats. Entre elles, a Eivissa, a través de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms. La seva coordinadora, Bàrbara Hermosilla, assegura que a Eivissa la situació és especialment sagnant.
Eivissa és una isla donde la realidad es que hay mucho trabajador autónomo, entonces al final estamos todos un poco cansados de que se nos tenga al margen de todo, que, bueno, pues que las cuotas parece que solo trabajamos para pagar y pagar y pagar y estamos agotados. Es una manifestación totalmente pacífica donde no hay partidos políticos, no hay sindicatos, solo somos pues trabajadores y trabajadoras.
La manifestació començarà a les 11 del matí al Parc de la Pau, continuarà pel carrer Balear, seguirà per Avinguda Espanya i finalitzarà a Vara del Rei, on es procedirà a la lectura del manifest.
2:26. Carlos Mazón s'atrinxera a la Comissió d'Investigació per la gestió de la dona al Congrés i manté que ell no era responsable d'enviar el missatge que hagués alertat a la població dels riscos de les fortes pluges que varen deixar 229 morts a la seva comunitat. Així ha defensat el president valencià en funcions la seva gestió en una sessió en la qual ha reiterat que la informació que rebia per part de l'Estat, és a dir, de l'EMET i de la Confederació del Xúquer, va ser totalment, diu, insuficient.
Mazón no s'ha sortit del seu guió en una sessió marcada per la duresa de les intervencions, com aquesta de la diputada de Compromís, Águeda Micó.
Una persona digna avui haver vingut ací a contestar preguntes.
Gràcies.
I tu no ho has fet. I crec que no és només
gràcies.
Una equivocació. És de ser mala persona.
Gràcies,
no només estàs equivocat, Mazón, sinó que eres mala persona.
El president valencià ha explicat que en tot moment va estar connectat amb el seu equip i ha insistit en la falta d'informació per part de l'Estat, el que ha provocat els retrets del diputat de Bildu, Òscar Matute.
Me ratifico en el apagón informativo.
Perfecto.
Sobre caudales. Caudales, que es lo que mató a las personas. Se lo voy, si me permite, se lo puedo explicar porque
no,
creo que será
si,
bueno.
Si simplemente le he preguntado
no
si creía que... No, si no es que me importa a mí la explicación. Los valencianos se lo han pedido, sí, usted le ha dado nueve versiones, bueno, puede dar aquí la décima.
També defensa que no és habitual que els presidents autonòmics siguin presents al CECOPI, tot i haver-hi alerta vermella, fet refutat en aquest cas per la diputada del PNB, Idoia Sagastizábal, i la de Podem, Ione Belarra.
No es habitual que los presidentes autonómicos vayan a los CECOPIs, usted lo sabe. No es habitual que vayan a tomar decisiones, que vayan a los centros de coordinación, porque es un órgano técnico, porque es un órgano operativo,
pues porque
es un órgano de emergencias.
Porque las inundaciones de Bilbao, desde luego, se hizo todo lo contrario.
Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat, en plena catástrofe, con el nivel de 2 de emergencia declarado, es un florero. ¡Un florero! Es lo que me está diciendo usted, que no sirve para nada. O sea, que usted no tomó ninguna decisión. No tenía que tomar... ¿Usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión?
Però, sens dubte, l'enfrontament més dur ha estat el del portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, qui, amb la foto d'algunes víctimes a la mà, ha acabat així la seva intervenció.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
I el diputat socialista Alejandro Soler ha volgut reconstruir el que va passar després de dinar al Ventorro.
¿Dónde fue usted? Dígame un sitio. No se extienda. Un sitio.
Al Palau de la Generalitat.
¿Por qué medio?
Andando.
¿Pasó usted por su casa?
No.
¿Llevaba usted escoltas?
No.
¿Se cambió de ropa en ese interín?
No. Me puse el jersey porque tenía frío.
Había 20 grados en esa... Igual estaba...
Me quité la chaqueta y me puse el jersey.
I fora del Congrés, Leire Díaz demana anul·lar les gravacions a les quals es presenta com la mà dreta del socialista Santos Cerdà.
L'exmilitant del PSOE ha presentat avui aquest escrit als jutjats en què denuncia la vulneració de drets com el de la intimitat o el secret de les comunicacions. Una petició que encara no ha resolt el titular del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, que aquest dilluns té previst interrogar-la com a investigada per presumpte tràfic d'influències i suborn. Díaz està acusada de liderar un pla contra l'UCO presentant-se com una persona de gran influència al PSOE, cosa que el partit desmenteix.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia, són les 2:30. Sorpresa i crítiques enfront del canvi d'horaris del tren de Servei Ferroviaris de Mallorca en el primer dia que entren en funcionament. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Alguns usuaris d'SFM han perdut avui el tren a causa d'aquest canvi en els horaris, tot i que el govern feia temps que ho havia anunciat. La mesura suprimeix els anomenats trens semidirectes i, per tant, ara tots els trajectes fan aturada a totes les estacions entre Palma i Marratxí. Així han reaccionat alguns viatgers.
La gent que ve des de Mònaco no només sempre arriba tard, perquè mai arriba d'hora, sinó que ara hauran de fer totes les aturades. Me pareix bastant injust.
La verdad que me he quedado un poco sorprendida, pero tendremos que adaptarnos. ¿Qué vamos a hacer? Tenerlo en cuenta para futuros lunes, ya que nosotros vamos los lunes, y avisar que llegaremos más tarde, porque nos vamos a retrasar en el trabajo en este caso.
I comencen les obres del CEIP nou de Sa Pobla després això d'anys de reivindicacions.
L'objectiu és tenir un nou centre educatiu que respongui a l'augment de les ràtios d'alumnes i a l'increment de població. La nova escola tindrà 3 plantes, jardins i pistes esportives i una capacitat per a 450 alumnes. El termini d'execució és de 18 mesos amb una inversió de 7,5 milions d'euros.
I l'afluència massiva de persones ha fet que l'Ajuntament de Palma hagi decidit canviar la ubicació de l'acte oficial de l'encesa del lluns de Nadal.
Dia 22 de novembre, a les 7 de l'hora baixa, l'encès, en lloc de ser a la plaça de la Reina de Barelbon, com era habitual, serà a la plaça d'Espanya. L'Ajuntament ho justifica perquè és un espai més ampli on caben més persones i hi ha més sortides d'emergència.
Passen 2 minuts de les 2:30 i en aquesta hora allò que volen saber és com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Laura Moro, quin és aquest estat de les carreteres en aquests moments?
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos algo de retención en lo que son las llegadas a Palma desde la autopista de Inca y carretera de Valdemosa en el enlace con la vía de cintura. De allí a estas horas en la vía de cintura encontramos retención, sobre todo en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Fuencarral hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Por último, recordar que reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad por las lluvias previstas para el día de hoy. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies. Aquesta és la situació de les carreteres de Mallorca. Ivan López és el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naucas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naucas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Havíem dit en començar que, tot i que el govern ho havia anunciat, això del canvi dels horaris del tren de Mallorca, i de tot i aquest anunci, aquest canvi s'ha agafat per sorpresa alguns usuaris de serveis ferroviaris de Mallorca. La novetat més important és que s'incrementa el temps d'alguns trajectes, és a dir, que s'afegeixen alguns minuts més entre aturades perquè es considera que el temps que fins ara s'especificava en els antics horaris no es podia complir les condicions actuals. Aquest increment, o l'increment de passatgers aquests darrers anys, fa que les persones ara necessitin més temps per pujar i baixar dels vagons.
A més, també et suprimeixen els trens semidirectes, és a dir, ara tots faran totes les aturades entre Palma i Marratxí. Així mateix, hi ha hagut modificacions en els busos llançadora que connecten amb les estacions de tren perquè els transbords estiguin ben coordinats. Avui hem estat a l'estació intermodal de Palma i hem trobat incertesa, el desconeixement i les crítiques entre alguns passatgers en un dilluns feiner amb trens i busos estivats.
La gent que ve des de Mònaco no només sempre arriba tard, perquè mai arriba d'hora, sinó que ara hauran de fer totes les aturades. Me pareix bastant injust. I tampoc han canviat l'horari del darrer tren de sortida. Tornaran-se a les 10:20. La gent que surt de treballar a les 10 és que no tenen temps d'arribar. No crec que hagin millorat res, la veritat.
Els ajustaments es basen en dades de temps real registrades els darrers 6 mesos, tenint en compte factors com les obres actuals, sobretot la substitució del pont del carrer del Greco al costat de l'estació de Verge de Lluc a Palma i també la major ocupació de trens, entre d'altres. A la pràctica, els usuaris notaran un augment del temps d'alguns serveis perquè s'afegeixen uns minuts entre aturades.
La verdad que me he quedado un poco sorprendida, pero tendremos que adaptarnos, ¿qué vamos a hacer? Tenerlo en cuenta para futuros lunes, ya que nosotros vamos los lunes, y avisar que llegaremos más tarde porque nos vamos a retrasar en el trabajo en este caso.
Siempre hay o retraso o, bueno, muchas veces he tenido que coger taxi para llegar a trabajar, eso está fatal. Y el autobús, peor todavía.
I com han dit, a primera hora del dematí, alguns usuaris del tren han perdut els vagons, no han pogut pujar els vagons perquè desconeixien com han dit aquest canvi. Aquest era el moment que ara sentireu.
Salía antes ahí 10 y ahora sale ahí 25.
Sí, han cambiado los horarios.
¿Y que sale más tarde?
Claro. Si sale ahí 10, te lo estoy diciendo. Y este sale a 25.
¿Eh? Ay, no. A Manacor, iba, en dirección a Manacor.
Yo iba a Binissalem.
No sabia lo de los horarios.
No.
Aquesta era la situació que vivia avui de matí a l'estació intermodal de Palma, conseqüència d'aquest canvi que, com han dit, tot i això, el govern fa dies, setmanes que ho havia anunciat. Per la seva banda, més per Mallorca, ha criticat el govern pel que considera un empitjorament del servei de tren. El portaveu de la formació al Parlament, Lluís Apesteguià, lamenta que el canvi es produeixin just quan acaba la temporada alta, fet que, segons el seu paradiu, perjudica els residents.
Apesteguià reconeix que els horaris que hi havia fins ara eren totalment irreals perquè l'estat de les vies no permet la velocitat necessària per complir-los. Ara bé, considera que els canvis fixats ara no cerquen millorar el servei perquè diu que per fer el mateix trajecte ara es necessitarà més temps.
A partir d'avui, els pobles estaran 11 minuts més per arribar a Palma de lo que estaven ahir. Aquesta és la mesura la mesura principal del govern de les Illes Balears en la seva aposta per al servei públic.
El creixement de la població comporta el creixement dels usuaris als serveis públics, com és el tren, i també noves necessitats educatives. Precisament avui han començat les obres del nou centre educatiu d'infantil i primària de Sa Pobla. Tot això després d'any de reivindicacions per tenir un espai que respongui a l'augment de les ràtios d'alumnes i a l'increment de població d'aquest municipi. El nou CEIP tindrà una capacitat per a 450 alumnes i permetrà posar fi a la situació provisional del centre modular de Can Cirera Prim. A més, també oferirà una infraestructura estable i de qualitat. El termini d'execució és de 18 mesos amb una inversió de més de 7,5 milions d'euros.
El projecte preveu la construcció d'un edifici principal en planta baixa i dues plantes pis que acolliran 6 aules d'educació infantil, 12 de primària i una aula UECO per a alumnes amb necessitats especials, a més d'espais complementaris i serveis. Un segon bloc perpendicular a l'edifici principal allotjarà l'àrea d'administració, el menjador i el gimnàs. El nou centre tindrà també jardins i pistes esportives. La presidenta Marga Proens ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra avui.
Col·locam la primera pedra de la nova escola de Sa Pobla.
una escola que era de justícia i que dona resposta a la demanda de la comunitat educativa i de les famílies de la pobla i que reafirma l'aposta d'aquest govern per dotar en els alumnes i en els docents d'espais dignes, moderns i adaptats a les necessitats educatives del present, però també mirant ja cap en el futur.
Unes obres que ha celebrat avui el batlle de la Pobla, Biel Ferragut, qui ha recordat com es va iniciar el projecte.
Avui és un dia molt important per la Pobla, perquè posam en marxa un projecte molt esperat. Ja fa uns quants anys que va començar aquest camí. L'any 2018, l'Ajuntament de la Pobla va iniciar el procés per cercar un solar per fer-hi una nova escola i donar resposta a l'augment de ràtios que patien els centres educatius.
Tot i que assegura que les condicions de l'actual escola al centre modular de Can Cirera Prim són bones, la directora en funcions del nou centre, Lídia Muñoz, afirma que estan il·lusionats i contents amb l'inici de les obres. Esperen que el CEIP nou de Sa Pobla sigui una realitat el curs 2027-2028.
I continuem parlant d'infraestructures educatives o de mesures que s'hi duen a terme perquè Manacor impulsa la iniciativa Entorns Escolars Segurs, i això és un pla per reforçar la seguretat dels alumnes a les hores d'entrada i de sortida dels centres. L'objectiu és fomentar que els infants vagin a escola a peu o en bicicleta i que hi puguin arribar d'una manera segura.
A partir d'ara, tots els accessos a les escoles de Manacor quedaran senyalitzats amb marques viàries de color verd pintades sobre l'asfalt. L'objectiu és fer saber als conductors que no poden accedir amb els vehicles a l'entorn més immediat dels centres a les hores d'entrada i sortida dels lots. Els accessos al CEIP Simó Ballester ja estan pintats de color verd i pròximament s'hi senyalitzaran els de la resta dels 15 centres escolars de Manacor. A més, cada escola tindrà un espai per estacionar i bicicletes i patinats. L'objectiu és fomentar la mobilitat sostenible entre els més joves. Així ho ha justificat el batlle de Manacor, Miquel Oliver.
Si Manacor és un dels municipis on hi ha més cotxes, també a la Vallada han de començar a protegir aquestes zones que són susceptibles.
I per la mare d'escoles que acullen infants i els al·lots són precisament el públic prioritari dels actes d'encesa de llum de Nadal que ben aviat, com sabeu, començaran arreu arreu de les Illes Balears i també de Mallorca. I dona el cas concret de Palma, per primera vegada l'encesa de llum serà a la plaça d'Espanya i no a Cort ni a la plaça de la Reina. Per tot això, el motiu és que l'any passat hi va haver massa aforament en aquests endrets i hi va haver incidents i problemes de seguretat. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha canviat l'ubicació a un espai que sigui més ample, on hi caben més persones, hi ha més sortides d'emergència, incloses les avingudes que es podrien tear en cas de ser necessari.
L'encesa de llums de Nadal tindrà lloc aquest dissabte 22 de novembre a les 7 de l'hora baixa. Enguany hi haurà més llums i garlandes que mai, amb 3.350 mòduls de llum, 80 més que l'any passat, i 614.000 metres de garlandes repartides en més de 200.000 carrers. Per primera vegada n'hi haurà a Gaspar Benassa, Jacinta Verdaguer, la plaça dels Patins, Casc Episcol i Son Sardina, entre altres. Al centre de Palma, a la plaça d'Espanya, hi haurà l'acte central enguany amb un espectacle musical a carrer del Grup Trull anomenat El Ball de les Dues Estrelles. Belén Soto és regidora d'Infraestructures.
La instalación de las luces de Navidad en 2025 se ha planificado este año con el objetivo de llegar a todos los barrios de Palma, garantizando una distribución homogénea y equilibrada en toda la ciudad. De esta forma, reforzamos la voluntad municipal de que todos los barrios dispongan de elementos navideños y puedan disfrutar de un ambiente festivo.
Soto ha explicat els motius pels quals l'espectacle es trasllada enguany a la plaça d'Espanya, els problemes d'aforament i de manca de seguretat que hi havia l'any passat a plaça de la Reina i a Cort.
Se colapsó todo lo que eran las vías de emergencia en el Borne, se colapsó Joan Carles I y por tanto hubo problemas de aforo y problemas de seguridad. Al acabar el incendio de luces, a la semana hicimos una valoración y se vio que allí no era un buen espacio.
Enguany, l'Ajuntament de Palma ha destinat 200.000 euros més a la decoració de llums de Nadal, fins als 1,9 milions d'euros.
I continuem parlant de Palma, perquè el centre de salut Emili Darder de la ciutat ha doblat el nombre de consultes a través d'una reforma interior. En concret, s'han creat 8 noves consultes i, a més, s'ha remodelat la zona destinada a l'atenció psiquiàtrica. Segons Salut, aquestes obres s'han executat durant un any i mig i han tingut un cost de més de 300.000 euros.
L'ampliació millora la feina dels metges i infermeres i també l'atenció que reben els usuaris, ja que abans els professionals tenien manca d'espai. El creixement poblacional del barri Nou Llevant ha fet necessària aquesta millora. La consellera de Salut, Manuela García, ha destacat que l'ampliació beneficiarà més de 21.000 usuaris de la zona bàsica de salut del polígon de Llevant.
cuanto es un centro de salud que tiene una alta demanda y que realmente lo que atiende a la población, a toda la población que lo necesita en un momento determinado, en un tiempo escasísimo. Quiero decir, porque las listas de espera, que es lo que hemos estado comentando, en los centros de salud las listas de espera no existen.
La consellera de Salut, Manuela García, també ha destacat que s'ha resolt la manca de personal de la unitat de psiquiatria de Mili Darder.
Quiero decir que en este centro de salud, la unidad de salud mental, cuando llegamos, pues prácticamente había un déficit de profesionales que hemos cubierto completamente. Hoy se puede decir que la unidad de salud mental de Mili Darder está al completo. Y son tres psiquiatras, tres psicólogos clínicos, dos enfermeros y un trabajador social.
I d'aquestes són les novetats en relació amb aquest centre de salut de Palma. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45. Arriben ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. Avui el gran protagonista del cap de setmana ha estat el mallorquinista Jan Virgili, que s'està revalorizant després dels dos gols que va aconseguir amb la selecció sub-21. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Virgili s'ha destapat en dues dianes col·laborant amb el 7-0 contra San Marino. El primer, un golàs, al minut de 9, per tot l'escaire, i el segon, amb una combinació amb Pablo García al 52. Espanya acumula 4 victòries i el líder del grup de la fase de classificació per a l'Eurocopa. El migcampista del Real Mallorca s'està revalorant i, sens dubte, ha estat el fitxatge més rendible de Pablo Orteiz aquesta temporada. Demà tornen a jugar a partir de les 6 contra Romania. En acabar s'incorporaran l'equip de Iago Barrasate per preparar el compromís de dissabte a les 9 del vespre a l'estadi de la Ceràmica davant el Villarreal. Avui, precisament, l'equip mallorquinista ha fet el primer entrenament de la setmana sense els internacionals, així com tampoc han estat lesionats Leo Román, Toni Lato i Maras Kumbula.
I mentrestant, la selecció espanyola absoluta de futbol jugarà demà a Sevilla contra Turquia, el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial.
Els de Luis de la Fuente estan virtualment classificats. Tan sols una catàstrofe d'un 0-7 a la Cartuja faria que disputessin la repesca. El central d'en Hutchinson ha estat desconvocat per mort d'unes molèsties musculars. Anem a sentir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que ha parlat avui migdia. Té clar qui jugarà demà.
Bueno, mañana vamos a sacar el mejor equipo que entendemos en nuestro plan de juego para ganar este partido. Para nosotros es un partido muy importante, muy importante. Entonces, en ese planteamiento saldrán los mejores jugadores. No hay premios, no hay regalos. Aquí no hay un regalo que valga. Aquí la gente se lo tiene que ganar.
De la Fuente no se'n fia. D'altra banda, la selecció de Vedat Muric, Kosovo, jugarà la repesca. La selecció balcànica s'imporà a Eslovènia i s'assegura un lloc a la repesca en vista el camí cap al Mundial de l'any que ve. El pirata mallorquinista va jugar quasi tot el partit.
Per part seva, l'Eudivisa ha tornat avui a la feina després de la darrera jornada.
Ara suma 4 consecutives sense fer gol. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Les sensacions quan els jocs són cada vegada millors, però hi ha una manca evident d'encert de cara a porteria. La darrera jornada va generar joc i no va patir en la seva porteria. Per aquest motiu, Miguel Álvarez va acabar content després d'un altre 0-0, aquesta vegada davant l'Atlético Sanluqueño. Escoltam el tècnic.
Igual no soy objetivo, pues soy el entrenador de Ibiza, pero creo que hemos tenido ocasiones de todos los colores para poder meter, ¿no? Claro que estaría preocupado, pero yo veo a los chicos trabajando, creo que hemos avanzado mucho en todos los sentidos. Menos el de la finalización, que es lo que vale de dinero, es el gol. Cada vez semana que va creciendo en todos los aspectos, a nivel condicional, a nivel futbolístico. No hemos concedido nada y hemos tenido desde banda, hemos tenido un balón parado, hemos tenido transiciones. No falta que los chicos se tranquilicen y todas esas acciones que tenemos tan claras que las sacaron, porque el fútbol se trata de acierto, ¿no?
Avui, sessió de recuperació a camises i demà descans. L'Eivissa és 15è, un punt per sobre del descens, i diumenge rep el segon, l'Europa Equip Revelació.
Sequera golejadora Eivissa, en canvi, el poblense continua intractable al capdavant del grup tercer de la segona federació.
L'equip que entrena Òscar Troya ha tornat a sumar de 3 després d'imposar-se per 1-0 davant el València Mestalla. El partit es va resoldre amb un únic gol, obra de Joan Proens. Amb aquesta victòria, el conjunt pobler reafirma el seu lideratge amb 24 punts, 4 més que el Barça Atlètic, que ahir va travelar el camp de l'Espanyol B. Sentim l'entrenador del poblense, Óscar Troya.
Hacemos bueno el partido por los 3 puntos conseguidos. Estamos con 24 puntos, unas sensaciones en el campo muy buenas, un trabajo colectivo muy bueno y que semana a semana pues nos vamos superando y nada, y a ir al Estadio Balear a, como siempre, a intentar ganar.
També hi va haver victòria ajustada per a la Societat Esportiva Eivissa, que es va imposar per 1-0 al Reus. Tot i el triomf, l'equip continua en zona de descens. D'altra banda, l'Atleti Balears es va retrobar en la victòria després de 5 jornades sense guanyar. El blanc i blau varen superar el Torrent per 1-2 gràcies a un doblet de Jaume Tovar. El tècnic Luis Blanco se sent satisfet tant pel triomf com pel joc desplegat.
Fet el nostre partit, l'equip ha competit molt, molt bé. Sí que és cert que a la segona part també al principi han interpretat bé les situacions que requeria el partit. Victòria importantíssima perquè al final necessitaven els 3 punts, necessitaven guanyar i bé, ja contents, ja pensant en la setmana que ve.
El Porreres, en canvi, va perdre per 2-3 a les Forques contra el Castelló B. Aquesta derrota enfonsa encara més el conjunt que entrena Jaume Mut a la part baixa.
I demà torna la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala. El Palma Futsal rebrà el Pozo Múrcia al Palau d'Esports de Somos.
Un partit que començarà a les 7:30 de l'hora baixa i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Els mallorquins cercaran continuar victoriosos després d'imposar-se dissabte a l'Alzira i davant tindran el difícil i potent rival murcià, actual líder de la competició i que suma 10 punts més que el Palma Futsal, que es cinca. Sentint l'entrenador Antonio Vadillo.
Es un equipo que nos va a exigir mucho. Quizás será el mejor equipo que nos vayamos a enfrentar de lo que llevamos de temporada y evidentemente nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos, ¿no? Necesitamos hacer un partido de nuestras mejores versiones y a partir de ahí pues será un partido equilibrado y disputado.
El motociclisme, bones notícies. El pilot balear Izan Guevara ha aconseguit la seva primera victòria a Moto2 a València.
I ho va fer en una cursa que va dominar amb autoritat el circuit Ricardo Tormo. Guevara va controlar el ritme gairebé des de l'inici i tot i la pressió final de Daniel Olgado va acabar guanyant. Ivan Ortolà va completar el podi. A més, avui de matí s'ha confirmat la continuïtat d'Izan Guevara en Yamaha per a la pròxima temporada. El seu company serà l'espanyol Alberto Fernández. Escoltam Izan Guevara, molt emocionat per la victòria.
No, la verdad que increíble esta sensación. He trabajado día tras día, poca gente confía en mí, gente que dejó de saludarme. Entonces, mentalmente he tenido que crecer muchísimo, trabajando en la sombra. Y la verdad que agradecido sobre todo a la gente, solo a esa gente que creyó en mí.
Llàgrimes d'emoció del pilot de Sindioteria. I Diogo Moreira es va proclamar campió del món de Moto2. Mentrestant, en MotoGP, Joan Mir ha tancat la temporada amb una 13a posició. El pilot mallorquí va completar una prova regular sense opció de lluitar per al top 10, però amb un final de cursa més sòlid que en altres caps de setmana. Per a la seva banda, Augusto Fernández va córrer com a wildcard en la Yamaha de proves. El balear no va puntuar en una cursa destinada, sobretot, a recollir dades per al desenvolupament de la nova moto.
En bàsquet hem de parlar de la victòria del Figui Palma per 83-76 contra l'Ourense.
El mallorquín sumen 4 victòries i ocupen la 8a posició de la classificació de la primera FEB. Escoltam el tècnic del Palma, Pablo Cano.
Muy contentos. El equipo está haciendo un esfuerzo muy grande y creo que ese esfuerzo hasta el momento se está reflejando en en que los jugadores mejoran en su rendimiento. Creo que esa confianza que nos dio sentir que estábamos defendiendo bien, nos dio la oportunidad y la calma necesaria para escoger mejor las ofensivas y empezar a controlar el juego también adelante.
El Palmer, que va perdre per 109-73 contra l'Alacant Escoe, l'Esti Menor, que va descansar, i a la Lliga Xalem, 8a victòria consecutiva de l'Azul Marino. Les mallorquines s'imposaren per 74-61 a l'Unicaja i són primeres del grup.
I en tenis, Carlos Alcaraz, males notícies, va perdre la final de la Copa del Mestres.
El murcià no va poder aconseguir la victòria contra l'italià Jannik Sinner. L'italià va guanyar per 7-6 i 7-5.
I demà recordem que arranca la final 8 de la Copa Davis a Bologna, Itàlia.
Sí, l'equip espanyol està format per Jaume Muna, Pablo Carreño, Pedro Martínez, Marcel Granollers i Carlos Alcaraz. Avui ja s'entrena Granollers i Alcaraz. Espera arribar a Bolònia per fer-se una ressonància magnètica i descartar una lesió, ja que va acabar el partit contra Sinner amb molèsties a l'altura del isquiotibial de la cama dreta. Espanya jugarà dijous, el quart de final contra Txèquia. I acabam en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea van perdre la final del Premier de Dubai.
Gràcies, Toni Fuster. Amb aquest apunt, posant punt final als esports, una pausa i temps per a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Un vi denominació d'origen Vinissalan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalan amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
D'aquesta manera, amb un auditori amb el bo i millor de Hollywood dempeus, la indústria cinematogràfica nord-americana ha posat punt final a una de les injustícies més incomprensibles dels darrers anys. I és que després d'haver-se quedat amb la mel als llavis 4 vegades, Tom Cruise ha rebut aquesta matinada el seu primer Òscar. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Parlem d'un Òscar honorífic a 45 anys de carrera.
Que ja n'hi ha, i és també el primer que rep, com dèiem, Tom Cruise, i el primer que ha fet ell ha estat felicitar la resta de guardonats i agrair a tots els mestres, els coneguts i els altres anònims que l'havien permès formar part d'un somni. Fer pel·lícules no és el que faig, diu, és el qui som, ha assegurat l'artista, que ha confessat també com el seu amor pel cinema va començar de ben petit, quan a la platea de qualsevol cinema el cinematògraf trencava la foscor i li obria els ulls al món.
Sparked a hunger for adventure.
Va encendre'm una espurna de fam. Fam per a l'aventura, fam per al coneixement, la fam per entendre la humanitat, per crear personatges, històries, per veure el món i obrir els ulls, i també obrir la meva imaginació a la possibilitat que la vida podia anar més enllà de les meves fronteres. Em va obrir el món.
Missió Impossible, és clar, però també Top Gun o Ace White Shot, Alguns homes bons, Entrevista amb el vampir, Rayman, en fi, aquesta estrella inqüestionable, un dels homes més poderosos de Hollywood, reafirmava la seva passió per una feina que l'ha fet, diu, millor persona.
So, cinema.
El cinema m'ha duit arreu del món.
And it helps me to appreciate.
I m'ha ajudat a apreciar i a respectar les diferències. També m'ha ensenyat a compartir la humanitat, a entendre com som de diferents.
We are in so many ways.
I no importa d'on venim, als cinemes riem junts, sentim junts, ens esperançam junts, somiant junts. I d'aquí és d'on sorgeix el poder d'aquest art.
And that is the power of this art form.
Ferm defensor de les sales de cinema com a espai de comunió, com a part imprescindible de l'experiència cinematogràfica, Cruise es comprometia a seguir lluitant perquè el cinema segueixi endavant amb totes les seves forces, encara que així tot, feia una petició.
And I want you to know that I will always do.
Vull que sapigueu que jo sempre faré el que pugui per ajudar en aquest art. Que donaré suport a totes les noves veus. Per protegir i fer un cinema poderós i espero que no m'hagi de trencar cap os més.
That would be nice.
Estaria bé.
You know.
Recordem que Tom Cruise havia estat nominat 4 vegades als Premis de l'Acadèmia abans de rebre aquesta matinada aquest reconeixement a la gala dels Governors Awards. És la festa que dona el sus a la carrera dels Oscars del mes de març.
I ara fem tot un seguit de propostes culturals, amb algunes especialment importants a la nostra agenda.
Sí, començant per l'os de la qüestió a dimecres, perquè teniu aquest home que sona de fons, un home aferrat a una guitarra, podríem dir, serà Sineu Amateur a partir de les 7:30 del capvespre, amb les seves melodies hipnòtiques i vitalistes a mig camí entre el jazz, la clàssica i el pop. I per si no n'hi hagués prou, per acabar la nit, penseu que és Amateur, amb un sopar molt especial, que haurà començat amb aquest concert.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns de 7 de novembre, marcat per la crònica judicial, perquè avui ha començat a l'audiència el judici contra la dona acusada d'assassinar un ancià fa 2 anys a Eivissa, al barri de Ses Païsses. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'encausada el cuidava tant a ell com a la seva dona, que eren els pares de la seva parella sentimental. Segons Fiscalia, la presumpta assassina va incendiar la casa on vivien per motius econòmics.
Entendemos que Isabel Castaño Nieto tenía la intención clara de matar a Francisco, porque el medio utilizado es el incendio de la vivienda. Entendemos que con este fuego la víctima no podía defenderse.
La defensa manté que no hi ha proves contra la processada i que l'acusació contra d'ella es basa només en opinions i sospites. En tot cas, és el primer cas ocorregut a Eivissa en jurat popular en el qual se sol·licita una pena de presó permanent revisable.
Pendents avui de la reunió entre Hisenda i les comunitats per abordar els pressupostos generals de l'Estat, també el nou model de finançament.
Les Balears han acudit en aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid amb escepticisme sobre una reforma del sistema de finançament. És la presidenta Marga Provenç.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral, perquè si no, les Illes Balears hi serà, denunciant tractes de favor o denunciant tractes bilaterals que sempre acaben pagant les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
També en aquesta reunió el Ministeri d'Hisenda ha oferit a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB per al període 2026-2028.
El Parlament, Vox, presenta una nova proposta per prohibir l'ús del burca i el hijab en tots els espais públics.
La iniciativa proposa que l'ús d'aquestes peces sigui considerat un delicte castigat amb penes de presó, que obligarien en tot cas a modificar el Codi Penal. El PP de moment no avança el seu vot. Sí que comparteix, però, les crítiques a la vestimenta islàmica. Som Manuela Cañadas, portaveu de Vox, després Sebastià Sagreras, del PP.
Una ley que protege a las mujeres, que defiende nuestra seguridad y que deja claro que en Baleares no vamos a aceptar prácticas que niegan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo la convivencia democrática.
Rebutjant les prendes que atenten contra això. I es burca, evidentment, nosaltres entenem que ves, perquè invisibilitza a la dona i perquè és una prenda que va contra la dignitat i contra la igualtat.
Carlos Mazón s'atrinxera en la Comissió d'Investigació per a la gestió de la dona al Congrés.
Manté que ell no era responsable d'enviar el missatge que hauria alertat a la població dels riscos de les pluges que varen deixar 229 morts a la seva comunitat. Això en una compareixença de dia avui al Congrés molt tensa, amb dures acusacions contra d'ell, com les que han fet els diputats de Compromís i Esquerra, Àgueda Micó i Gabriel Rufián.
Una persona digna avui haver vingut així a contestar preguntes.
Gràcies.
I tu no ho has fet. I crec que no és només
gràcies
una equivocació. És de ser mala persona.
Gràcies,
senyora. No només estàs equivocat, Mazón, sinó que eres mala persona.
Usted es un inútil. Usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
I l'Eire Díez demana anul·lar les gravacions en les quals es presenta com a la mà dreta del socialista Santos Cerdán.
L'exmilitant del PSOE ha presentat avui aquest escrit als jutjats en què denuncia la vulneració de drets com el de la intimitat o el secret de les comunicacions. És una petició que encara